Quin és el procés per fer un curtmetratge? Vespre, amics, i benvinguts al programa del Crepuscle en 100 estels, a la seva edició 2138. Us parla en Tomeu Orell. Avui, dimecres 5 de juny, és un dia en el qual parlarem sobre una persona que es dedica al món del cinema en un sentit ben ample, que és Carles Bové. També tindrem una primera part amb els cometes que avui ha duit de Maria Antic. Bon vespre.
Bon vespre.
I que ens ha confessat que seran un cometes de rècord.
No sé si de rècord, però hi haurà molta música haurà i música, molta varietat de música.
Molta varietat musical, això.
Sí, sí, sí.
Relacionada tot amb una efemèride, amb un...
Relacionada, sí, amb un tema...
Amb un tema que tenen en comú, tot això.
Que tenen en comú, sí.
Uh-huh. I també tenim aquí en Biel Vic, bon vespre.
Bon vespre.
Que també serà un dels escoltants, un dels joients.
Oh, i tant, aprenent.
I aprenent, aprenent. D'aquestes coses que avui aprendrem en Maria. Benvinguts en aquest programa 1028 a Ona Mediterrània, que com tots els altres ha produït na Maria Moreno i que avui té com a controlador tècnic, com a coordinador tècnic d'aquest Crepuscle en 100 estels, en Joan Jiménez. Tenim aquesta sintonia nova perquè obrim una nova secció en el Crepuscle que és Connexió amb en Pere Estelric. Hola, bon vespre.
Hola, Tomeu, bon vespre.
És que avui és una connexió molt especial perquè en aquest programa de dimecres resulta que coincideix una cosa molt important, que és que avui s'ha presentat un llibre, Pere.
Sí.
Un llibre que es titula Estels.
Si vosaltres heu hagut de fer fues per posar-se a la ràdio a les 9.
Clar, han hagut de córrer, han hagut de córrer i per tant mos hauries de donar un poquet més d'explicació a mem. Conta.
Mira, bé, el que vosaltres ja heu vist és que ha molt bé, vull dir, totes les paraules dels qui heu parlat entre ells, tu mateix, han estat paraules elogioses, paraules hermoses i sobretot la gent mos ha, no a mi, sinó a tot l'equip del programa mos ha respondat molt bé, els músics s'han volgut sumar en aquest aconteixement, jo, perquè jo crec que ha estat un aconteixement, crec que els músics han estat esplèndids, aquest quartet de corda de la Sinfònica, en fi, crec que ha estat un acte molt guapo i molta de gent, i després sempre va bé que ja pot sobressar de guilletes, no sempre va bé, i veure un pot de vi. Però bé, ha estat un acte guapo, entranyable, no només per jo, sinó per tot l'equip d'Escrepuscle, que és amplíssim, tota la gent que ha passat algun dia pel programa, de qualque manera se pot sentir també partícip d'aquesta història, no?
Tantes salenites...
Ara recuint quatre trastos que queden i firmant quatre coses, perquè ja la fira del llibre em diu, Pere, hem d'anar tancant, perquè tanquen a les 9, jo encara estic en marxa per aquí.
És que, entre, com tu deies, els salenites, els que han passat per aquí, i els oients, que moltes vegades són oients molt participatius i que te diuen, mira, vos he escoltat per aquest motiu o per aquest altre, és com un gran, anem a dir, un gran equip, una gran família.
Si no, oients... si no fos per joients, no aquest programa, sinó cap programa tindria sentit. Uh-huh. Els joients és fonamental. És veritat que nosaltres hem tingut premis, afortunadament, i hem estat agraïts i tal, però el que més satisfacció te dona és trobar-te com, crec que ja ho van contar un dia, anar pel carrer i anar-te a que fas autobús i el xòfer te digui, escolti, vostres, aquell és el Crepuscle. Uh-huh. Perquè jo te recordo que en sabeu i sempre tu que és programa en marxa. Uh-huh. O te'n vas a una carnisseria, a un supermercat, que el dia passat en Maria Antic, que no sé ni qui més, ho va contar, de què passàveu, la van reconèixer a una carnisseria, a un supermercat. Això és guapíssim.
I aquest llibre, per als qui no coneixen els detalls, es diu Estels i se refereix en el Crepuscle en 100 estels, està editat per Editorial
Documenta.
Sí, ho ha editat Documenta.
Bon vespre, Pere.
S'ha presentat a la fira del llibre, durant tots aquests dies que queden encara de la fira del llibre, que queden fins diumenge i serà per allà, per la fira, però a part d'això també serà les llibreries i tindrà distribució normal.
La Maria Antic, te vol fer una pregunta sobre...
Perdona. 14 a la nit
se torna a presentar.
Sí, I després, a principis de setembre, segurament se presentarà a Barcelona. Això encara està per concretar.
Molt bé. Na Maria te vol fer una pregunta.
Sí.
Web, Maria.
No, més que una pregunta, un comentari que hem fet aquí quan, abans de, just abans de començar el programa, i com que no n'hem pogut parlar a la presentació.
No, ja t'he dit que menjava molta sobrassada.
Sí.
Ja
t'he dit. Sí, perquè tu saps que és programa nostre, si no parlam i si no menjam, no, ja no és el programa. Aquestes pintura no me sabràs contestar, és una pregunta difícil, però aquest dibuix que hi ha a la portada, mos han d'identificar amb algun dels personatges?
No, no, això ho va fer en Pere Joan directament. Va agafar un micròfon i va agafar diferents persones, diferents estils de gent, que tal. Jo tot no ho vaig pensar, però clar, no coneix la infraestructura del programa.
Per tant, dir, aquesta no, lota tot... que està damunt un micro no és una Maria Antic.
Ah, web, ho podria ser, eh? Ho podria ser.
Té una melena sí, allà ja al vent.
Però ho podria ser, és que està damunt el micro. És un paperet, no sé què dir-te, però sí. Ho podem fer veure que és així i mos quedem tot contents. Però si idea no, si idea me va dir... En Pere Joan me va dir, no, jo no t'ho vull... Perquè jo li vaig dir, cedim alguna cosa que tinguis feta.
Sí.
I diu, no. Jo t'ho vull fer alguna cosa per el programa.
Original.
I t'ho vull fer aquest dibuix original, m'ha fet ell. Diu, no, ho vull fer per el programa, no vull una cosa que ja estigui feta. Meva, que entenc moltes de coses fetes que podrien servir. Diu, no, l'amor va fer...
Molt bé, Pere, idò. Acaba de recollir tot el que tens...
El micròfon com a personatge central.
Acaba de recollir tots aquests ormejos que tens per aquí al mig.
La sobrassada també.
La sobrassada, tot el que faci falta.
Ha quedat un poquet de sobrassada.
Poquet.
Vi no, però sobrassada sí que n'ha quedat un poquet.
I de nosaltres ara començarem aquesta secció de cometes, perquè avui és programa de dimecres i ja saps, ens devem en el nostre públic, en els nostres oients, i estan esperant a veure aquestes músiques que mos ha dit Maria Antic, que avui són músiques molt, molt completes, molt variades i de tot.
Beníssim.
Pere, enhorabona per aquest llibre.
A vosaltres.
I esperem que els oients així puguin conèixer de primera mà els fons i la forma que té aquest Crepuscle en 100 estels.
Sí.
Molt bé,
és una
Pere.
Manera de no, per la gent que pugui dir, escolta, si està un programa de ràdio, això no m'interessa. No, jo crec que és més que això. És un programa, és un llibre entretengut.
Sí.
Que perquè si el llegeixes... Sí, té el seu toc. La gent que l'ha pogut veure, de que nostre... No, és un llibre entretengut. És entretengut i te'n dones compte de coses. No és un llistat de gent que ha passat pel programa, sinó que són anècdotes, situacions que poden haver passat, i etc.
No? Com a natural no és exhaustiu, perquè seria impossible que fos una
sense
cosa...
Sense fer sang.
Clar. Molt bé. I de Pere, fins un altre moment que
gràcies a vosaltres. Una ferrada.
Una abraçada ben forta.
Mira, idò, hem d'anar a un 5 de juny de l'any 1981, quan els Centres per el Control i Prevenció de les Enfermedades, de les Malalties dels Estats Units, varen convocar una conferència de premsa i allà varen descriure una sèrie de casos de pneumonia. I després d'aquests casos de pneumonia varen venir altres casos. I se pot considerar que... la primera vegada en què se comença a parlar d'una malaltia que se diu SIDA. Uh-huh. Aquest 5 de juny de l'any 1981. Aleshores, idò, he fet un recorregut. Tenim moltes músiques, en què s'han pogut estudiar moltes més, però alguns dels artistes, de cantants, de músics, que varen morir a causa de la SIDA. Això és un poc de què va el cometes d'avui. Per això t'he dit que hi ha coses molt variades, coses que jo no conec per res.
Clar, perquè l'únic que tenen en comú, diguem, és aquesta malaltia,
és que varen tenir
però els seus estils són molt distints.
Són molt diferents, i a més haver fet una mica posta, no? Començo amb Miguel Ángel Peralta. Miguel Ángel Peralta és un cantant argentí, era un cantant que era conegut com Miguel Abuelo, perquè va formar un grup a finals de 60, a principis de 70, que se deia Los Abuelos de la Nada. És un dels principis de rock argentí. Escoltam un pot de cavar. Comencem bé, eh?
Forts, comencem forts.
Sí. Comencem
molt
bé.
Sí. Rock argentí dels anys 70 o 80.
Sí, sí. La segona música que escoltarem no fa referència a cap cantant ni a cap artista. És la banda d'una pel·lícula que es diu Del Cielo. Perquè Néstor Almendros... va obtenir els premis Oscars a millor fotografia per aquesta, sí. I després va morir també de sida.
You've seen how it all was. Jim loves the farmer.
Mentre sona això, podria haver parlat d'altres artistes, en Rod Hudson, Anthony Perkins, o Rudolf Nureyev, o d'Isaac Asimov. No és un artista, però era Michel Foucault. Nartourage, que tenista. Crec que va ser un tenista. En Daniel Besaid, que va ser un dels promotors del maig del 68. Vull dir que podríem parlar de moltes altres gent que no forma part de la part més musical, però clar, si no, se faria infinit. Continuem, la número 3. Anirem un poc a la part més clàssica. Jorge Bolet va ser un pianista cubà, director d'orquestra i especialitzat sobretot en música romàntica. L'escoltarem una miqueta. Diferència entre el primer que hem escoltat i això. Continuant, Brenda Fassie, una cantant sud-africana, anti-apartheid, que és coneguda, o que va ser coneguda com la reina del pop africano. Li deuen Mr. Burr, carinyosament. Escoltam una miqueta.
Ve, 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 ve
típica cançó d'aquells anys, també. Elena Burke, això és un totalment... no té res a veure amb el que hem escoltat. Cantant cubana, i sobretot que va tocar gèneres de boleros i balades romàntiques, una altra
cosa.
I sona
cosa. Així.
Soy, tómame sin temor, tócame con amor que voy.
Títol de la cançó.
Tómame como soy.
Ávame como soy. La primera. Quasi.
Quasi.
Agenor de Miranda Araujo.
Perdona.
Agenor.
Agenor.
De Miranda Araujo.
Però Agenor no era una cosa de... No sé, control de qualitat, o sigui, a Enor.
És una entitat de normalització i estandardització espanyola.
Però això és una altra cosa, això és Agenor. Sí. Agenor. Va. Aquest senyor o senyora, perquè
no
es conec.
Senyor. Va. Conegut com Cazuza, un
ara
cantant...
Ara m'ho has aclarit més.
Cazuza. Ara t'has col·locat, no?
Sí.
I de cantant de rock del Brasil, va. I escoltam una miqueta...
Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção.
Ara entenc per què has dit que faries una secció de rècord. O sigui, són 27 talls de música que han d'escoltar.
De set.
Crec que fins ara no havia sonat cap mai.
Hi ha coses novedoses.
Tot això és bastant novedós.
Això és novedós.
És que no mos deixes... Ara tens un poc per fila de l'accenta. No mos deixes ara escoltar el final de les cançons ni res.
Però tot promet.
Ara ve la bona.
No, mira.
Tornem
un poc en els clàssics.
Sí.
Yuri Yegerov, que va ser un pianista rus, molt anomenat en aquell moment, i perquè, clar, havia de sonar alguna cosa de Bach, i ha triat la fuga, el número, el número 24 de Bach. I en Bach, com havia de tocar. Ara, la pròxima cançó, no parlaré de qui és, perquè segur que la cançó vos sonarà, però segurament el cantant no vos recordeu del nom. Segur que la cançó l'heu ballada.
Sona. Bé, Jo
som es balladors.
Jo som de pop ballar, eh? Però bé.
Però és una cançó... Eh? Bé, el cantant era en Sylvester James, que era música disco dels anys 80 i un artista drag queen, que si rescatau alguns vídeos seus, eren de veure. Espanya, l'estat espanyol. Juan Manuel Suárez, ell va formar...
Més conegut com? O no, té...
no més conegut com el cantant del grup de rock, de punk, Eskorbuto.
Ah, sí, Eskorbuto. Oh?
Sí, va ser un molt, referent, un referent en, el seu moment.
Del punk, sí. Estan parlant de gent que probablement va morir...
entre els 80 i els 90.
90.
Sí.
Perquè després ja s'ha convidat
a anar... A partir dels 90-us, que ja se va considerar la majoria de casos molt diatrònics, si t'agafaven a temps.
Sí,
medicaments ja havien...
Jamie Stewart també és un músic de pop, dels Estats Units, i ara escoltareu aquesta cançó i tot d'una identificareu la cançó. Arribant al número 2 amb aquesta cançó. No?
Sí. I d'on no me sona. Me sap greu perquè et dic, pot sonar.
Sí, perquè també és de pistes de ball. Ja veig
sí,
que no sou...
Que no, no sou tu les domines, però jo no recordo.
Ja ho veig.
Més?
En Charles Arthur Russell, un cel·lista, compositor i cantant dels Estats Units, que durant... mentre va ser viu no va ser massa reconegut, però després a partir del 2000 va ser com a rescatat. S'ha fet un documental en la seva vida, això. Nescott Ross va ser un clavinecista d'Estats Units que va viure a França. És meravellós escoltar això. I per segona vegada ha sonat en Bach. Mam, aquesta te sonarà, segur.
Segur.
Ofra Hazza.
L'he ballada. Home, Ofra Hazza.
Cantant.
Que sí.
Cantant d'Israel.
Sí.
Que va participar en el Festival d'Eurovisió. I que va aconseguir el segon premi, crec que era l'any 83.
Com si fos ara.
Euro d'Eurovisió.
T'anava a dir, és que, no, som, no. És que som d'Eurovisió, com tu i com jo, la tenim molt clara. Sí, no, però me sona el nom de la cantant, sí. I jo he sentit música seva ara, aquesta cançó, precisament. No.
I doncs, mira, va ser...
Jo el 83, que no vaig veure el festival.
Ah, veus?
Aquell any justament no.
Justament no.
Mira, dos músics que varen compartir grup. En Manolo Iglesias i en Julián Infante, que varen formar part de Tequila.
Ah.
Sí, tots dos varen formar part de Tequila. Després en
Julián
Infante...
Morir...
I tots dos varen morir... Ho varen deixar, va dir, varen formar part dels primers Tequilas, sí. I després ho varen deixar i bé, varen acabar així.
Quiero decir que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar.
Venga, anem a ser dues darreres.
Doncs aquesta sí que l'han ballada.
Aquesta sí. A l'arballada.
Va, segur. I enviar també.
Jo, ballar. Perdona.
Aquesta la vas ballar en el festival de 5 anys, quan estaves en l'esparvulari.
Això
no va ser de fa uns anyats.
Sí.
Més coses.
Antoni Richard Fogerty. Va ser guitarrista de Creedence Clearwater Revival.
Gran cançó aquesta.
Que sí, aquesta sí que la
coneixies. Has guardat per final.
Crec que molt empleada en publicitat.
Sí. Eh?
Me'n queden dues, perquè el darrer quasi és com si no comptés. Liberance. Liberance va ser una figura de Hollywood, un d'aquests showmans. Ah. Val? Piano que sentim és el Liberance, no? El showman, però també, sí, tocava música clàssica, però també la modernitzava. El darrer, no podia deixar, perquè si no en Biel s'hagués enfadat moltíssim.
Sí.
Moltíssim.
En Freddy.
En Freddy.
Sí.
I doncs acabarem la secció amb en Freddy.
És difícil triar una cançó, però...
Sí,
sí, però vista la temàtica havia de ser aquesta.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking,
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Cercant un pla cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluard. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges, de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
Cada dia es realitzen milers de compres a les botigues i supermercats de les nostres illes. Molts d'aquests residus els podríem estalviar simplement fixant-nos en l'envasament del que comprem. Compra les fruites i verdures a pes i de temporada, amb presanaes, i evita les bosses de plàstic. Compra menjar, no residus. Redueix els teus residus. És un missatge de Tirme.
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous, a les 8 de l'hora baixa, al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Cel ponent posant colors. Pots obtenir més informació visitant el seu web, cinemacat.cat. Vas de copes a visions.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Molta Barra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Molta Barra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
A Ona Mediterrània començam amb un bon dia. Cada dia, de les 8 a les 10 del matí, bon dia, al 88.8 de la FM i a onamediterrània.cat. Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Aquesta segona part del programa, l'hora dels selenites. El nostre convidat d'avui va néixer a Palma, és graduat en comunicació audiovisual i està especialitzat en un màster en documental i nous formats i en distribució i màrqueting audiovisual. Va realitzar el 2014 el seu primer reportatge social sobre la inclusió educativa de les persones amb paràlisi cerebral, titulat Inclusió en data de caducitat, el qual va ser guanyador del 5è Premi de Periodisme Alberta Jiménez. Ha treballat com a guionista i assistent de direcció en el curtmetratge Galeries, que també va ser premiat, i en el 2015 s'inicia amb el seu primer curtmetratge documental, Escucha mi mirada, com a productor, director i guionista del seu propi projecte. Recentment ha coproduït i codirigit amb Julio Pérez el seu primer llargmetratge documental, Gas the Arabs, del 2017, del qual ha escrit el guió original sobre la situació de la franja de Gaza després de l'últim bombardeig de l'exèrcit d'Israel. A més, ha produït, escrit i dirigit el seu darrer curtmetratge titulat Gaza, el qual ha estat guanyador de diversos premis, entre els quals destaca el Premi Goya 2019 a millor curtmetratge documental. Actualment està produint i dirigint el seu primer llargmetratge documental en solitari titulat Destrucció creativa d'una ciutat. I en el nostre convidat d'avui li agrada la música de Oasis.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it.
Bon vespre, Carles Bové.
Bon vespre.
Benvingut en el Crepuscle en Cent Estels. Primer, sempre fem aquesta pregunta, per què aquesta primera opció musical?
Bé, aquesta cançó té molt de significats. Per una banda, va ser un dels primers, meus primers concerts que vaig anar de 7 anys, no vaig malament, a Barcelona, i per mi va ser el darrer d'Oasis a Espanya. I a més té un significat especial amb la meva parella. És una cançó que mos ha unit, i res, per començar l'entrevista m'ho feia ganes triar aquest, perquè al final crec que si m'ho convida per les coses que he fet, al final no crec que les hagi fet tot sols, sinó que he tingut un suport darrere, i aquesta ha estat la meva parella.
Perquè la música és important.
Sí,
és important, vull dir, en la vida personal, interpersonal, però també per fer feina, per exemple.
Sí, més enllà que de la música, sobretot és que no, la música no és música tot sol de per si, sinó que al final són emocions, és un context, una realitat concreta quan la vius. I
una lletra també, i
tot,
coses.
Tot suma.
Per tant, ara estic pensant en els documentals teus, vostres, hi té molta importància això que anomenem banda sonora.
Sí, al final és una eina més per contar allò que vols contar i que ajudi a fer arribar a l'espectador el sentiment o l'emoció que tu vols traslladar, i que potser d'una altra manera no aconseguiries transmetre, per molt que tu l'hagis viscut, com en el documental en primera persona. A vegades que és diferent tan sols sense imatge arribar a traslladar tota l'experiència personal que tu vares viure quan ho vares captar.
Perquè què fa una persona jove, a un determinat moment, prendre una decisió que és estudiar alguna cosa, no? Aquest món que nosaltres hem viscut més enrere pareixia que estudiaves una cosa perquè volies fer una determinada professió. Estudiar comunicació audiovisual vol dir dedicar-se en el cinema o no? Per què precisament comunicació?
Tot el contrari, diria jo. Al final, jo som un d'aquests exemples que va triar la carrera per descart, pràcticament, és a dir, d'aquestes persones que potser si m'ha sent qualcú li convida que no s'ho preocupi, perquè no tenim per què tenir-ho tot tan clar.
Aquests alumnes que ara estan a punt de fer selectivitat i que estan agobiats perquè diuen,
sí,
ai, llavors què faré? I aquella cosa de prendràs una decisió que serà la més important de la teva vida. I dius, bé.
Així és, jo quan vaig dir a comunicació, al final m'ho van venir a fer una xerrada a l'institut. Jo he jugat a bàsquet tota la meva vida, mm-hmm, i simplement m'ho van mostrar que hi havia com un tipus de sortida on se podien realitzar vídeos esportius o més dinàmics d'aquest estil, i és algo que va captar la meva atenció. I llavors va ser ja durant la carrera on jo vaig evolucionar com a persona, vaig experimentar moltes coses i me vaig formar i desenvolupar el meu esperit crític, i això va acabar llavors amb voler contar altres històries, i en aquest cas amb el documental.
Clar, perquè en els de 8, a lo millor quan s'aprèn, o de 7, de 8, quan s'aprèn la decisió d'estudiar dret o economia o el que sigui, és una cosa, però quan ja un decideix estudiar un màster en documental i nous formats, és que ja està prenent decisions més, no sé com dir-ho, més centrades, no? El documental, per què?
Sí, i fins i tot tampoc és una cosa que de, durant la carrera ho tingués clar. Quan vaig decidir fer el màster, que va ser pràcticament a darrera hora en el quart any de carrera, pràcticament tots els meus professors se van sorprendre perquè tampoc havia donat indicis de que jo fos un enamorat del documental, sinó que tenia més a veure amb aquest esperit crític que t'he parlat que vaig desenvolupar durant la carrera, on temes concrets que m'han interessat molt i volia treballar, vaig trobar en el documental una eina perfecta per contar aquest tipus d'història en els espectadors.
Un esperit crític que potser més endavant pot ser que derivi cap a ficció.
Clar que sí, mai se sap. Al final és això, el documental veure-ho com una eina de transformació social en aquest cas.
I com va sorgir la idea de Gaza? Perquè el documental, el curtmetratge va ser anterior al llargmetratge. O van anar en paral·lel? No,
sí, és un poc complicat d'entendre perquè és vera que se va conèixer abans el llargmetratge que el curtmetratge, però això és perquè el curtmetratge, que era la peça original, que era Gaza, va iniciar el 2017 un circuit de... No, abans de 2017, un circuit de festivals en el qual necessitava un any, any i mig d'exclusivitat que demanaven aquest circuit de festivals, però nosaltres no podíem esperar tant de temps amb aquest tipus d'històries a deixar-les a un calaix tancades. Per tant, vam decidir paral·lelament fer una versió extensa anomenada Gas d'Àrabs, la qual nosaltres vam aprofitar per fer projeccions i col·loquis des del primer moment.
I com se pren una decisió com fer aquell documental i a més fer-lo conjuntament amb una altra persona, dirigir-ho conjuntament?
Bé, al final són les experiències que t'endús en els estudis. Més enllà de lo que te pugui formar un màster i especialitzar-te en un tema com pot ser el documental, al final és un espai on coincideixes amb persones amb mateixos interessos o maneres d'afrontar sa vida que t'acaben unint i sorgeixen aquestes relacions, i això va passar concretament amb Julio Pérez, el qual vaig coincidir en el màster, i gràcies a això i que varen treballar molt bé junts durant els estudis va sorgir llavors aquest tema i aquesta possibilitat de fer aquest curtmetratge documental, i varen pensar un en l'altre perquè varen treballar molt bé junts.
Però vosaltres quina relació teníeu amb l'Orient Mitjà, en Gaza? Per què aquest tema i no, no sé, Sud-amèrica o Corea o un altre lloc?
Va venir de sobte. En el meu cas concret, parlant de la meva persona, no me considerava un activista de la causa palestina, ni molt manco. Ara sí que en tots aquests anys de coneixement he pogut aprendre a involucrar-me més, però varen conèixer mesos després del gran bombardeig sobre la franja de 2014 un brigadista internacional que havia estat durant aquest bombardeig a Gaza, i mos va contar tota una realitat, testimonis i històries personals que per res tenien a veure amb com mos havia arribat a nosaltres la informació per mitjà de comunicació generalistes. I això va fer que ell, que volia tornar allà a contar el que estava passant, mos va dir, és que la pitjor part no són les bombes que han caigut, sinó que un pic han deixat de caure aquestes bombes, el silenci que se caurà sobre la situació postguerra i les conseqüències d'aquesta serà gegant. I nosaltres vam decidir anar allà, i la nostra motivació va ser rompre aquest silenci.
Un silenci que efectivament està en aquests mitjans generalistes, que està en premsa escrita també, que apareixen només puntualment, perquè, clar, tot allò està passant contínuament. Contínuament hi ha notícies, i aquí sembla com si tant mitjans audiovisuals com escrits ens donen només alguna petita pinzellada, no? I això passa per...
Jo diria perquè al final els mitjans de comunicació pertanyen a empreses, i quan els interessos comercials entren confrontament amb, en aquest cas, amb el respecte dels drets humans, pues ja sabem en aquest món que vivim i aquest sistema quina és la balança i qui tira més d'un costat o d'un altre.
I'm gonna go to bed.
Aquesta segona elecció musical no es pot dir per què, per algun motiu especial?
No sóc cap admirador especial d'aquesta cantant, fins i tot no te sabria ni mencionar correctament el seu nom, però sí que és una cançó que vaig descobrir fa ja un any i mig, i per mi és de 2012 o de molt abans, però sí que vaig veure com tractava un tema que parlava de Makeba, que era de Miriam Makeba, i té una relació, o jo he volgut trobar una relació en la feina que he fet, sobretot a la causa palestina, perquè concretament parlava de Miriam Makeba, més coneguda com a Mama Àfrica, que va ser una de ses cantants les quals destacava per la seva lluita contra l'apartheid de Sud-àfrica. Uh-huh. I crec que és algo i un reflex que avui en dia està passant al poble palestí.
Supos que tu és molt jove i no l'has i na Miriam Makeba, però jo te diré que na Miriam Makeba va cantar aquí a l'Auditorium de Palma fa molt d'anys.
Sí?
En el Festival de Jazz.
En el Festival de Jazz, en aquell festival dels anys 80,
sí,
90.
Sí, aquell festival enyorat.
Enyorat, sí, organitzat per l'Ajuntament de Palma en aquell temps. Parlàvem d'estretament dels mitjans i en Biel Vic tenia una pregunta.
Sí, no anava ben bé d'aquí, però el meu gran dubte era com vau aconseguir entrar a casa i com vau aconseguir sortir i com aconseguireu enregistrar allà de dins.
Això és un poc llarg, com intentaré dir-ho de manera un poc més resumida, però sí, nosaltres intentàvem entrar a la franja a través d'Egipte, que és l'única frontera que no té amb Israel i per tant no haurien de tenir tantes dificultats, però una setmana abans de partir va haver cop d'estat militar a Egipte i això va fer que aquella frontera se tanqués de forma indefinida. Per tant, ens va obligar a entrar per Israel, això va fer que gent que ens acompanyava en el viatge s'hagués de quedar perquè estava considerat persona pro-palestina i, per tant, prohibida l'entrada a Israel. I vàrem haver d'entrar d'Egipte cap a Israel com a turistes, per sort duem un material molt amateur, que segons que avui en dia molt de turistes duen, que són càmeres de foto que també fan vídeo, i vàrem aconseguir entrar com a turistes, però llavors vàrem haver d'estar dues setmanes més o menys en els territoris palestins ocupats fins que ens arribés el permís per poder entrar a Gaza. Aquest va ser gràcies a una organització humanitària espanyola, la qual ens va donar un permís per fer una espècie d'investigació sobre agricultura a la franja, ja que per sort el meu company i codirector Julio Pérez era el biòleg de carrera i gràcies a això vam poder entrar a la franja per fer aquest tipus d'investigació, i en quant a les càmeres eren només un material per enregistrar aquesta investigació. Per sort, a l'hora de gravar ja van tenir un poc de llibertat, aquesta franja, a pesar de sofrir els bombardejos cada dos anys, més o manco, que sofreix una gran agressió, no està ocupada per colons i soldats, i allà sí que tenim una llibertat un poc més àmplia que no en els territoris ocupats palestins.
Estupendo.
Jo te volia demanar, aquí hem entrevistat fotoperiodistes com Gervasio Sánchez, de reporters com Ramon Lobo. La tasca vostra d'un document, no sé si la paraula seria documentalista cinematogràfic, és un poc distinta. Me refereixo no només des del punt de vista tècnic, sinó cercau exactament el mateix que aquests reporters que potser han de fer una crònica cada X temps, han d'enviar unes fotografies, a part que llavors Gervasio Sánchez faci una exposició, però quan era pel món, aquesta gent sap que hi ha com una immediatesa de fer una connexió en la televisió o d'enviar unes fotos. Lo vostre és una altra cosa, no?
Bé, jo crec que com a fotoperiodisme, com a la professió del periodisme, per anar a alguna cosa més general, és també com tractes el teu material i de quina manera ho presentes a la persona interessada. En aquest cas jo crec que fotoperiodistes com els que has mencionat és molt rellevant i jo m'agradaria que la meva feina tingués relació amb això, i és com a vegades, a més de fer aquesta informació pot ser més ràpida i instantània per fer-la arribar en el mitjà de comunicació que necessiten aquesta rapidesa, preparar coses més extenses per arribar al públic i mostrar-ho d'una altra manera.
Sí, perquè dona la sensació que, clar, del punt de vista de cine, clar, hi ha un muntatge, hi ha deveu tenir moltíssim de material, m'imagino, perquè deguereu gravar molt, i llavors s'ha de seleccionar, hi ha moltes decisions, també és hora d'aprendre, no?, de triar un determinat muntatge. No sé, crec que el vostre és una cosa molt més elaborada i que implica també, no sé com dir-ho, com un guió i un objectiu final, no?, d'aconseguir
alguna
cosa. Clar,
però en relació, com per exemple amb Gervasio Sánchez, nosaltres també vam tornar amb un material que podríem haver fet peces petites informatives i donar-les ràpidament a mitjans de comunicació que poguessin aprofitar els informatiu de cap vespre o qualsevol apartat de diari i que aquella informació quedés caduca en el dia següent, com passa avui en dia amb molt de desastres. Però vam decidir cercar aquesta via més cultural i fer un curtmetratge documental. Jo crec que això és el que pot fer també Gervasio, per exemple, a l'hora de fes la seva feina per viure i enviar reportatges a l'hora, però dedicar el seu temps a un tema, a fer una exposició, un llibre...
Aquest seguiment que ell fa, no?, que va anar fa 20 anys o més a Iugoslàvia i llavors ja ha tornat. Vosaltres teniu plans per tornar a Gaza optau ara per fer altres... Tens idea de fer altres coses?
Sí, bé, en aquest cas nosaltres sí que tenim la complexitat de que no crec que puguem tornar a entrar per també la gran difusió i el focus mediàtic que s'ha fet amb el tema aquest d'esgoia amb el curtmetratge.
Clar, perquè en el tema és que en el final, a més, els dies abans d'esgoia també hi ha tot aquell tema de la censura a Madrid, no? Que com vos va... No sé com vos va caure, com vareu afrontar aquell tema, no? De que era el bisbat de Madrid, era, no?, que havia com a... anava a dir aconsellat, no sé si és la paraula, no?, que havia dit a un determinat lloc, a una parròquia o allà on fos, que no s'emetés, per respecte a altres comunitats religioses. Se suposava que era la jueva, no?
Sí, en el final ens ha passat moltes vegades, nosaltres estem avassats perquè hem fet tota una difusió d'aquest documental ja gairebé durant 2 anys, però sí que és vera que quan toquem segons quin tipus d'institucions, llavors si voleu comentar amb alguna cosa que va passar una projecció fa res aquí a Mallorca, algo semblant, i és com a vegades sense pressió de la comunitat jueva, o com a mi m'agrada a vegades dir-ho, mal anomenada comunitat jueva, perquè molesta un poc a vegades...
Seria més sionista que jueva,
sí, al final, quan fan aquest tipus d'atacs, jo crec que simplement el que defensen és un aparell de propaganda de l'estat d'Israel en aquest cas, que és un govern d'extrema dreta amb una ideologia molt concreta i un sistema d'apartheid, i que pot té a veure i representa la comunitat jueva. I aquest tipus de pressions que fan, que van en contra de la llibertat d'expressió, bàsicament l'únic que intenten és de posar una banda a una realitat que per molt que intentin acallar, en el final, en el nostre cas, és un documental que està en obert i fer aquest tipus d'accions de censura també va fer que se multipliqués per milers de visualitzacions.
I que vosaltres el dia d'esgoia haguéssiu de fer una referència també en allò, evidentment. I què va passar a Mallorca, dius? També hi ha hagut algun problema amb alguna projecció?
Bé, recentment amb una projecció a Sa Pobla van rebre la setmana abans diversos atacs per un membre de la comunitat jueva, tildant l'Ajuntament de Sa Pobla com antisemita, com islamista, jo que sé, coses que te sorprenen, però que fa ràbia perquè ajuntaments o institucions que col·laboren amb documentals o projectes com el meu, que crec que van en la línia de respectar o denunciar la vulneració de drets humans, molesta de qualque manera que se sentin intimidats per aquest tipus de persones o organismes que no tenen res a veure en la religió.
I aquest sentit crític que estem parlant tot el temps també arriba en aquest projecte o no sé si ja comença la realitat, aquest documental, un llargmetratge que és Destrucció creativa d'una ciutat, un tema bé, d'actualitat candent, no?
Sí, en el final, quan... bé, això va sorgir ja d'un molt d'anys amb aquest projecte, va ser ja quan vaig tornar, vaig decidir fer alguna cosa més proper, concretament de la ciutat on jo vaig néixer. La realitat és que vaig intentar començar amb un projecte un poc més petit, volia fer un curtmetratge sobre Songoleu, una barriada d'on he format part durant tota la meva vida, però que crec que no coneixia lo suficient, i és un poc quan intento abordar un tema del meu documental humil d'aquella manera, no me considero cap expert en aquest, sinó que a l'hora d'afrontar-ho ho prenc com una manera de conèixer i poder explicar-ho a l'espectador d'una millor manera, i en aquest cas va ser així. Llavors m'ha començat a interessar molt més el tema de la gentrificació i vaig veure com tot tenia una relació en temes de model de ciutat i vaig decidir ampliar-ho a Palma. per parlar un poc de tots aquests temes, de com ha fet la gentrificació, però follir un poc de tot el que s'estava movent més a nivell d'actualitat, amb xifres, amb dades que van i venen avui en dia, i m'ho volia fixar un poc més a la realitat de les persones i com ha fet les seves relacions ser barriades.
Una història també de gentrificació, però també de lluita de classes, feminisme també, tots aquests...
Sí, vaig decidir que tampoc tenia molt de sentit intentar contar una part de Palma silenciada, i quan hagués de cercar experts o gent que sapigués sobre aquest tema, me comencen a sortir sempre potser els homes o personatges masculins més rellevants segons quin tipus de barriades, i acabant no donant veu també a les dones.
I com sempre passa, quan tractes un tema local, realment el que estàs fent és un tema global, perquè això mateix sí, que parles de Palma, amb altres aspectes, Barcelona, Madrid... Venècia, París, qualsevol sí. ciutat, i sobretot que té aquesta part de que fa com a demostrador en el món, no? Que
sí, sobretot quan te fixes més no tant en els números sinó a les persones, i és com al final tota la ciutat tenen barriades que estan passant per una fase de gentrificació similar, on se relacionen les persones que hi viuen i com ho pateixen és igual, i és indiferent que sigui a Palma o com una altra part del món.
Sempre per finalitzar el programa fem una pregunta que és un consell per als nostres oients, un consell per viure millor.
Al final, com també he triat abans la cançó de Maqueva i la cançó que vendrà a comunicació a continuació, si no vaig malament, és com aprofitar la nostra professió, les coses que ens agrada, se mos dona mig bé, per donar aquest caire social i, de qualque manera, enviar aquest missatge a la societat de que tots poden fer alguna cosa amb el que se van fer.
Perquè acabem el programa amb Esto no para. I és per aquest motiu, no?
Sí, per el missatge que dona, que crec que ens han de posar en marxa i fer alguna cosa.
I d'això escoltarem ara per acabar el programa. Gràcies, moltes gràcies, Carles, per haver vengut.
A vosaltres.
També en Vial Vic i en aquest cometes d'Anna Maria Antic. I demà tornant, demà dijous, el Crepuscle en Cent Estels a partir de les 9 del vespre.
Un poco más abajo, el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida a toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer. Sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles. Maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47, suena 22, suena MAC-11, suena antipersona, suena carro bomba, suena chin chin. Brindan en la sombra, estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga, todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para. Esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Nadie dice nada, todo está amañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campan a sus anchas. Hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos rigen los países. Pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, sordo por el ruido. Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia. Caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados. Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito, ¿qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del rey? Huele a cloaca, mundos paralelos. Lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión. Que alguien traiga una solución. Porque macho, esto no para. Esto no para.
Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para. Esto no para porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara.